Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que cada setmana us parla de les novetats que hi ha als escenaris de la ciutat, que segueix l'activitat teatral de Sabadell i que intenta acostar-vos una mica més als espectacles que tenim al voltant, que tenim l'oportunitat de veure, perquè l'art i la cultura, sempre, però ara encara més en aquest any tan complicat i desastrós, ens salva, perquè té cura de la nostra ànima, del nostre esperit, i ens permet sentir, esbargir-nos, divertir-nos, fer-nos reflexionar, ens remou, ens consciencia, ens fa generar opinions, sensacions. Com ja sabeu, fem aquest programa de la mà d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Roca Mora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet, Sergi Cubero i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i qui us parla, Marcel Castillejo. Notícia de la setmana: que Sabadell serà capital de la cultura catalana el 2024. Una bona notícia, sens dubte. Podem posar, des d'ara mateix, l'art i la cultura al centre. Podrem abocar-nos-hi i podrem donar tots els nostres esforços, des de grups, entitats, companyies, associacions, artistes, creadors de totes les disciplines, però també des de l'administració. Caldrà força humana, la força de la gent, però també una bona inversió en cultura reforçada que acompanyi aquest procés. I sobretot tenir clar que això no es cuina des d'alguns despatxos entre tècnics i representants, sinó que és una feina que hem de fer i hem de gaudir tots i totes, comptant amb tothom. És una fita que ha de ser inclusiva, compartida i, com dèiem, amb capital al darrere, amb inversió. Confiem que serà així i que la ciutat podrà fer un salt gran a nivell cultural. Avui, per començar l'Amunt al Taló, un dels nostres col·laboradors ens fa el comentari inicial i col·loca el nostre escenari radiofònic al Taló de Fons.
Si jo fos director de cinema i no m'agradés tant el teatre, segurament faria una pel·li que es diria Los Actores, dels creadors de Los Vengadores són Los Actores. Per què? Perquè els actors, tot actor, és un sadomasoquista. La persona que és actor, avui en dia, s'ha de sotmetre a un percentatge d'IVA exagerat per al món de la cultura, s'ha de sotmetre a les restriccions cada cop més abusives per al món de la cultura i s'ha de sotmetre a sous precaris per al món de la cultura. Però bueno, suposo que és aquí on es veu el superpoder d'aquest actor, que malgrat tot això, si és la teva passió i és el que vols fer la vida, tires endavant i ho defenses com si fossis un, pues això, superheroi. Som superherois, tots els que ens agrada la cultura, que la volem defensar, i més encara els que s'hi volen dedicar i es destinen a fer allò que més els agrada: teatre. Masoquistes, endavant!
Repassem a continuació els continguts del programa d'avui. A la secció de La Platea Indiscreta farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera teatral local amb l'Eloi Garcia. Conversarem amb l'Héctor Romance, cineasta sabadellenc, que ens presenta la pel·lícula documental premiada Mr. Han Solo, una història de superació. Amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, avui, per fi, després de moltes setmanes de confinament municipal primer i després comarcal, tornarem a parlar de produccions de teatre que hi ha a la cartellera barcelonina, a la capital, i que ara sí que podem anar a veure. Són propostes per tots els gustos, molt variades, i avui en comentarem tres, així que prengueu nota si us n'interessa alguna. I avui seguim amb Ràdio Galàxia 2.0, també, l'espai d'humor que en Pitxo Rivera i els seus tertulians estrambòtics repassarà quines són les principals notícies que hem tingut aquestes darreres setmanes. I ara sí, és el moment del Salt Taló. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La Platea Indiscreta.
Moment de fer un cop d'ull a La Platea Indiscreta. Toca fixar-se, per tant, tot seguit en la cartellera de la ciutat. Toca descobrir quines propostes podrem anar a veure a Sabadell aquests dies, i ho fem amb l'Eloi Garcia. Bon vespre, què tal?
Hola, Marcel, molt bé, assegudet.
Assegudet. No tens gaire feina, eh? La cartellera està una mica pensida,
no,
potser.
No, aquesta setmana poqueta.
Poqueta cosa. Bueno, què tenim, Eloi?
Tenim la gent que no ens falla mai, que són els del Teatre Arlequí, que ens continuen oferint La Neguet Lleig i La Set Cabreta, aquest dissabte a les 6 i el diumenge a les 12.
Molt bé. Els haurem de fer un monument,
també, eh? Digues?
Els haurem de fer un monument, els del Teatre Arlequí, un dia.
Home, és que si, em sembla que si no fos per ells, algun dia ens avorriríem, eh?
Sí.
Bé, per ells i per la gent de l'Espai Blau, que aquest cap de setmana també ens ofereixen El domador de guineus. Això és una dramatització basada en una història real que podeu veure aquest dissabte i diumenge a les 7, els dos dies.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I hem de resoldre, no? Hem de resoldre l'Enigmarius. Li haurem de buscar un nom, li haurem de buscar un nom, Eloi. Hauríem de resoldre l'enigma de quin és l'intrus, quin és l'impostor, quin és l'Amongas de la cartellera del programa de la setmana passada, no?
Bé, la setmana passada en vam dir un que es deia el taló blau del teatre submarí i això no existeix pas.
Val. Estaria bé, per això.
Estaria bé, sí. Fa pinta d'obra curiosa.
Molt bé.
Havia de ser un musical.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, tenim poca cosa. Esperem que la cosa es vagi animant, sobretot després de vacances de Setmana Santa.
Mira,
per aquest tercer trimestre.
I és que al Teatre del Sol ja estan els que fan motors amb Cadència en Peixa.
Molt bé.
El Sant Gicune també, amb un musical, un altre, Sant Jordi i Santa Georgina, ho he dit al revés. A l'Alternativa Teatre baixen persiana fins després de Setmana Santa, que tornaran a fer-hi El Comte d'Egmont i La gata damunt la taulada de zinc calenta.
Molt bé, se'n sentirà parlar, és molt bona aquesta obra, sí.
Doncs, també a la bàscula sí. Prepararan de tornada El Tartuf de Molière.
Molt bé, el Sant Vicenç sembla que també, a veure si pot tornar a arrencar. O sigui que tenim un tercer trimestre mogudet, ja ens ho explicaràs.
Toquem fusta.
Doncs ja ho sabeu, radioients, estigueu atents i atentes als repassos de la cartellera que anem fent amb l'Eloi setmanalment per estar al dia. I consulteu sobretot també l'app Sincronitzats de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, que sempre va bé recordar-ho. Gràcies, Eloi, seguim dimecres.
Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Avui, a l'espai de l'entrevista, volem parlar de Mr. Han Solo, la història de superació de David Aguilar, una pel·lícula documental dirigida pel sabadellenc Héctor Romance i que ha estat premiada com a millor llargmetratge documental al Festival de Cinema de Ciència-Ficció de Boston. Aquesta setmana, el dia 26, arriba als cinemes. Ens parla d'aquest jove, del David Aguilar, que va néixer amb la síndrome de Pollen, una malaltia que va causar-li una deformació al seu braç dret. Però atenció, perquè en David, que és un apassionat dels Lego, de les figures i blocs de construcció de fama mundial, va dissenyar la seva pròpia pròtesi amb aquestes peces. I la història no acaba aquí perquè amb una bateria i millorant cada vegada més aquest braç a nivell tecnològic va aconseguir que aquesta pròtesi actués com si fossin músculs articulats i ara pot manipular perfectament aquesta extremitat que ell mateix ha ideat i ell mateix ha construït. En David també fa música electrònica, d'aquí aquest segon nom, aquest nom artístic, el de Mr. Han Solo, i avui conversem amb el director d'aquesta meravellosa història, d'aquesta pel·lícula, l'Héctor Romance, a qui saludem via telefònica. Bon vespre, Héctor, i moltes gràcies per atendre'ns.
Bon vespre.
Mira, per començar et volia preguntar com vas arribar a aquesta història, com l'arribes a conèixer i com se t'acut que això pot acabar prenent la forma d'una pel·lícula documental i com és que t'hi poses en contacte i què respon el David quan li proposes?
Bé, per contextualitzar una mica, dic que jo des de fa 5 anys estic visquent a Andorra. Llavors, jo en aquells moments que tot va començar fa 3 anys jo estava treballant a Andorra Televisió com a periodista a la secció de cultura, no? Llavors, amb un reportatge que ens proposen, vam tenir la sort de cobrir com la primera xerrada que feia el David, en aquest cas la feia amb els seus exalumnes de l'escola, on explicava una mica la seva capacitat de superació i on presentava la pròtesi de Lego, la seva primera, que es diu MK1, que l'havia fet feia just un parell de setmanes. Llavors, clar, jo en aquell moment jo anava com a treballador de la tele, però sí que és veritat que la notícia i el tarannà que té el David d'explicar les coses, la forma amb les que les viu i... Bé, vaig quedar molt, molt sorprès i molt impactat. De fet, tant va ser així que quan vaig arribar a la redacció, òbviament, el primer que vaig fer va ser escriure la notícia, i el segon que vaig fer va ser apuntar-me a una llibreta l'objectiu de fer un documental a aquest noi, no? Perquè la història realment era molt sorprenent i bé, ens vam posar en contacte amb una petita productora que hi ha a Andorra, que es diu Imminent Produccions. Els hi vaig fer un esbós del que seria una sinopsi molt bàsica, els hi va encantar la idea i a partir d'aquí vam parlar amb la família i bueno, que van estar encantats de participar i es va produir la història, no?
Mm-hmm. Molt bé. És una història de superació curiosa, si em permets, perquè el protagonista no només pateix i ha de aprendre a portar una situació molt complicada per la malaltia, no?, pel braç deformat, sinó que ell mateix, amb les seves capacitats, amb imaginació, amb intel·ligència, amb esforç, diu, doncs, solucionaré el meu problema, no?, amb els recursos que tinc, solucionaré aquest problema, no? Com ho explica ell, tot això?
Exacte. Bé, dic que ell té un... O sigui, ell ja de ben petit ja fabricava com coses molt ingenioses amb les peces de Lego, no? Diguéssim que ell, en la història tot comença, si em permets, Marcel, tot comença amb que la família no sabia que la criatura naixia sense un braç. Era uns altres temps i en aquells moments o no els hi van comunicar o no van saber veure les ecografies, però la qüestió és que la família no sabia que el David naixia sense un braç, no? Llavors, primer hi ha aquest xoc inicial per part de la família, d'assumir-ho, de superar-ho, i un cop ho assumeix i ho supera la família, li toca bueno, és el moment de que el David també ho faci, no? Va tenir una escolaritat complicada, va patir bullying de petit, bueno, llavors fins que un moment bueno, va patir també... el fet de que amb 15 anys doncs, tots volem tenir una parella, no? I en el cas d'ell doncs, va començar a sortir amb una noia i que al cap de poc temps el va deixar bueno, pues, al·legant que les seves amigues se'n reien, no?, per sortir amb una persona que tenia bueno, que li faltava un braç. Uh-huh. A partir d'aquí el David es tanca a la seva habitació completament depressiu i, bueno, i en aquesta depressió el que fa és mirar l'estanteria, mirar un helicòpter que havia construït feia temps amb peces de Lego i se li acut la idea de construir-se aquest braç, no?, aquesta pròtesi. I així és on neix tot i bueno, així és com ho expliquem al documental.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, doncs mira, precisament escoltem un fragment breu del tràiler d'aquest llargmetratge documental de Mr. Han Solo.
Com has canviat del que...
Això no creix, eh?
No.
Me llamo David Aguilar y sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No, es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Pollan y es una enfermedad muy rara.
Era un parto programado, o sea, ya sabíamos el día y casi la hora en la que íbamos a ser padres.
Y cuando empecé a despertarme tenía pues un mal rollo.
Claro, el padre se acercó a ver a su hijo y vio pues lo que era evidente, ¿no? Estafó con miel ya del antebrazo derecho.
La verdad es que me hundí, me caí al suelo, me tuvieron que levantar y bueno, ya es el momento que lo abrazas y lo tienes en los brazos, pues allá surge el amor y hasta hoy en día que es nuestro motor de vida y lo será siempre, ¿no?
Bueno, cuando llegaba del colegio que siempre me hablaba...
Ara veiem el tràiler que parla ell, no? El veiem a ell, però també veiem molta gent del seu entorn, del seu voltant, de la seva família. Com ho van viure, la família, tot això? Perquè hi va haver la malaltia, però després, posteriorment, hi va haver una fama molt gran per tot el món arran d'aquesta pròtesi que ell havia dissenyat, no?
Sí, exacte. No es podria entendre la història del David sense explicar bueno, l'acompanyament que ha tingut per part de la seva família, per part de la Natalí, la seva mare, el Ferran, el seu pare i la Naya, la seva germana. De fet, el pare és el principal motor que s'encarrega de donar a conèixer aquesta història, no? Sí que és veritat que jo descobreixo la història en una conferència a Andorra, però és que al cap de poc temps, en un mes, la història del David, com bé dius, dona la volta al món, no? El pare contacta amb molts mitjans de comunicació que, òbviament, sorprenen amb la història i se'n fan ressò. I d'aquí que la història del David realment és que ha arribat a Estats Units, a Mèxic, a tot arreu d'Europa, a Xina, a Japó, vull dir, tothom s'ha fet ressò d'aquesta història. Però sí que és veritat que aquesta és la part maca, però també hi ha la part, com explicava al principi de l'entrevista, no? La part de sorpresa de la família, de no esperar-te que el teu fill neixi amb aquesta malaltia i bueno, comença una carrera per bueno, fer-se la idea i veure que el David, tot i que li tingui el síndrome de Pollan, és capaç de fer moltíssimes coses, perquè de fet ell, el seu braç se li acabaria, doncs, bueno, li falta és com l'avantbraç, no? Però sí que té una petita mà, li podríem dir, amb la qual té la capacitat d'agafar les coses, no? Té el moviment de pinça. Sí. Llavors, és una passada veure el David com fa anar doncs, la Play o el mòbil, que diria que el fa anar millor que jo. Llavors, sí que és veritat que és un noi que s'ha sabut superar i que pot fer qualsevol cosa. Mm. Vull dir, nosaltres el documental l'hem rodat inclús escalant, no? Vull dir, és aquestes personalitats que, bueno, que val la pena escoltar, que és un exemple de superació i d'aquí la importància i el perquè de fer aquest documental, no? El que volíem era bueno, donar una lliçó tant a gent que potser, no, a vegades ens ofeguem amb una gota d'aigua, doncs veure el David amb el que té, tot el que ha pogut fer i bueno, i surten temes molt interessants arran del documental, temes que jo potser no els tenia guionitzats, perquè òbviament al documental tu fas un guió base, però a partir de que entres a la casa i comences a fer entrevistes i comencen a sorgir temes que tu no t'esperaves, doncs magnifiquen encara més la història del David.
Jo mateix t'anava a preguntar, dic, a l'hora de planificar-te, com ho fas, com organitzes el seguiment d'aquest personatge, com prepares les entrevistes i si guionitzes aquest documental d'alguna manera abans, o si hi ha certs elements estètics també, no? Enquadraments, il·luminació, música, espais, que tu hagis volgut cuidar especialment a l'hora de rodar.
Sí, vam tenir la sort de poder tenir gairebé un mes i mig de preparació. Llavors, sí, jo la història del David la coneixia, vam fer diverses reunions amb la família per acordar una mica què és el que volien explicar, quins serien els testimonis que voldrien entrevistar i a partir d'aquí oberts també a que poguessin aparèixer doncs, nous testimonis, com així va ser. De fet, nosaltres, quan vam començar a rodar la història, rodar el documental, en principi vam de rodar a Andorra, la Seu d'Urgell, Barcelona i poca cosa més. Però a la primera setmana de rodatge, de cop i volta, ens sorgeix l'oportunitat d'anar a rodar a una de les seus de Lego, a Hong Kong, i cap allà que anem, no? Òbviament. I després també ens va sorgir l'oportunitat de rodar a Dinamarca, a Billund, on és la seu central de Lego, i bueno, vam poder entrevistar el CEO, a moltíssima gent que crec que porten aquest grau d'internacionalització que té el David. En quant a la proposta estètica, també, no? La vam poder treballar molt bé amb la Gemma, que és la directora de foto. Llavors, doncs sí, ja no tant els enquadraments, que també, sinó el to, no? És a dir, la història del David comença com una història comú, però a mesura que el David, doncs, la història d'ell doncs, s'empodera i aquesta fama mundial, doncs, bueno, vam decidir una mica doncs, uns tons càlids a l'inici del documental i uns tons freds perquè ens porten cap a la tecnologia un cop el David doncs la fa grossa, no?
Molt bé. Imagino que també has de generar una certa confiança, no? Un cert ambient de distensió amb l'equip, tu i en aquest cas el David, no? Que és la persona que esteu seguint, que esteu retratant, de qui esteu parlant, no? Perquè, vaja, se n'han de treure imatges naturals, no? Que no siguin forçades. Per tant, això, com ho treballeu?
Sí, exacte. Bueno, de fet, a banda de les imatges més de documental, no? Més de rodar alguna cosa com des d'un punt de vista i passar desapercebut, hi ha també el tema important que són les entrevistes, que bé, això ho vam treballar molt perquè el David, quan ens vam posar a fer el documental, ell ja havia fet moltes entrevistes per molts mitjans. Llavors, vulguis o no, ell ja tenia una mica un discurs fet, no? Llavors, la feina més grossa per part meva va ser intentar-lo treure d'aquest discurs i explicar-nos la història doncs, de zero, com a oients de zero que som, i a part doncs, poder portar coses que no s'havien fet públiques fins aleshores, no? Perquè si el que no volíem fer era un documental que ja estigués cremat de sortida i que tot el que expliquéssim ja se sabés, no? Llavors estic superagraït a, bueno, a la família i al David, sobretot, perquè Finalment va agafar confiança, es va obrir, ens va explicar coses super interessants que convido a tots aquells que vulgueu anar a veure el documental, doncs que les descobrireu. I bé, i sí que va ser, bueno, complexa també, entenc, per la família, perquè al final doncs vam entrar un equip de 8-10 persones a casa seva, no? Entre uns desconeguts i si estan doncs 12 hores cada dia, no? Gravant tot el que passi, mentre dinem, mentre esmorzem, moments íntims. Però bé, sí que vam tenir la sort que ens van acollir molt bé. Ells també entenien la importància d'aquestes imatges i del documental i la importància de que aquest documental funcionés, i ens ho van posar molt fàcil.
Mm-hmm. Héctor, tens algun altre projecte en ment ara, després de Mr. Han Solo, sabent que ha funcionat bé i que ha estat premiat?
Estic treballant... Tinc un curtmetratge que es diu Quiet, que el rodarem aquest any, mm-hmm. que és un curtmetratge de terror que fa una crítica social sobre un tema que no puc desvetllar ara mateix, que el rodarem entre Andorra i Lleida, i segurament ho farem a mitjans d'any. I després estic escrivint un llargmetratge, però que això és més a llarg plaç, i segurament també estic treballant, acabant de tancar un documental per rodar aquest any també.
Molt bé. Doncs recomanem a tothom, a tots els radioients, que sobretot no es perdin Mr. Han Solo, la història de superació de David Aguilar, una pel·lícula documental d'Héctor Romance i que, com dèiem a l'inici, premiada com a millor llargmetratge documental del Festival de Cinema de Ciència-Ficció de Boston. Gràcies per estar avui al programa, Héctor, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, també via telefònica, la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que avui ja no ens presentarà sales i teatres alternatius independents de Barcelona, sinó que, per fi, perquè ho hem estat esperant moltes setmanes, pot tornar-nos a comentar algun espectacle que actualment s'està representant a la capital. Ja era hora, no, Elvira? Per fi
ja
s'han relaxat
hora.
Una mica les mesures, eh?
Sí, tant. I mira, tenim sort que hem pogut fer un intensiu de teatre barceloní.
Sí.
Des que ens vam poder desplaçar a Barcelona, i no he parat, de veritat, no he parat. I sé que tu tampoc has parat, eh?
No hem parat, no hem parat. Hem coincidit.
Que tenim moltes obres per comentar, que tu també les has vistes. O sigui que intentarem avui doncs parlar d'algunes de aquestes que hem vist, eh?
Molt bé, molt bé. De moment en tenim tres per ara, no?
Sí.
Que són muntatges que encara estan a la cartellera, que podem veure. I començarem, si et sembla, Elvira, per una proposta de la Calòrica que es diu a la sala petita del TNC. De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda?
Això mateix.
Al principi d'aquesta història estem a punt de llogar un local d'estat.
I aleshores va ser quan va començar
a sortir trossos de merda per tot.
Tots els que estem aquí hauríem de saber quins són els tres gegants mediàtics, els 7 grups empresarials i les 14 agències estatals i societats secretes que han fabricat la fal·làcia de la crisi climàtica.
Mira, jo et juro que pagaria 100 euros.
Doncs, home, déu-n'hi-do, una bona comèdia per anar. Aquesta sí que la recomanem, no, Elvira?
Una bona comèdia que la recomanem molt, perquè la Calòrica ha tornat a demostrar que està a primera línia del panorama de teatre català. Originals, amb talent, satírics i un pèl caricaturescos, com sempre. Una vegada més, i ja porten 10 anys fent-ho, presenten un text esplèndid, una posada en escena singular, una direcció impecable i unes actuacions genials. Imagina't, eh? Durant aquest temps de confinaments i la poca activitat social que han tingut, el grup de la Calòrica ha treballat i ha posat en actualitat un dels temes més importants de la nostra societat. Un text de Joan Iago i dirigit per Israel Solà, tots dos de la Calòrica. L'obra fa reflexionar sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències tant en els humans com en el nostre planeta. La trama, però, es divideix en dos arguments amb les mateixes conclusions. El fictici congrés per parlar d'aquest tema mundial tan important i la reacció de la mateixa companyia teatral i un grup de veïns que viuen amb els mateixos habitatges, diguéssim, a la mateixa escala, que estan afectats amb un embussament de les clavegueres que els portarà possiblement a la destrucció d'aquests habitatges. Mm-hmm. Però, com sempre, la companyia planteja temes, aquest tema amb humor, crítica i un ritme trepidant. En començar el monòleg, la magnífica i veterana Mònica López, segons diuen l'estrella convidada, em va desconcertar, francament, em va desconcertar. Comença l'actuació amb un to seriós i reflexiu, aprofundint en qüestions molt commovedores. Però després, quan ja intervenen els components de la calòrica, vaig pensar, aquests són els de la calòrica que jo esperava. I vaig gaudir. Vaig riure i, de passada, també vaig reflexionar, eh? Escenes com la reunió de veïns que cada actor i actriu fa varietat de personatges. O la del bar, amb les singulars Júlia Trullol i la Mònica López. La parella que fa 5 anys que s'estan brallant i han intercanviat els papers. El Marc Rius fa d'ella i la sí. Júlia Trullol fa d'ell. Fan d'home i dona. La tertúlia televisiva dirigida per la caricaturesca Esther López i els seus acompanyants, l'Aitor Galisteo Rocher, fent un intel·lectual passat de rosca. La mesurada conferenciant Mònica López i l'autèntic mossèn mediàtic ridiculitzat per un extraordinari Marc Rius. I també les intervencions i la gràcia i l'agudesa de l'actor Xavi Francesc. Tot l'espectacle és d'una comicitat i un humorisme extraordinari. Vull destacar també el joc de llenguatges, posant cada un la manera de parlar d'on procedeix cada actriu i actor. El balear, el valencià, el tortosí i el català central. Afegir d'altres també altres maneres de parlar que surten, com el pijo, el quillo o les dones grans que viuen juntes. Uh-huh. I no puc deixar d'esmentar, ja que som sabadellencs, l'actor sabadellenc Marc Rius. Després de la seva boníssima actuació de les tres germanes del Teatre Lliure, on feia un paper seriós d'un noi amb poca personalitat i influenciat per la seva parella, ara presenta un gran ventall de personatges molt còmics i fent unes paròdies sensacionals, tant fa d'home com de dona, que personalment he de dir que literalment em vaig quedar amb la boca oberta.
Sí, sí, no acostuma a ser tan caricaturesc que ell.
Sí, i realment quan fa de capellà jo és que sí, la veritat, sí, em partia de riure.
Sí.
I bé, ja sabem les obres que han fet a aquest grup. Van començar fent sobre el fenomen del... No, primer de tot, feien... quan van començar, van fer La feíssima enfermedad i Muy triste muerte de la reina Isabel.
Exacte.
Que després la van repetir aquesta temporada passada.
Brutal.
Quan van celebrar els 10 anys. Després van fer Friday, van fer sobre el fenomen de les feines de merda i Els ocells, que també recentment la van fer. Totes les obres són extraordinàries.
Sí.
Tenen el seu segell, per això, eh? La seva manera de fer.
Exacte. Jo d'aquesta destacaria que, això que deies tu, també, Elvira, que hi ha una història micro, per una banda, que és la situació que representa que viu la mateixa companyia La Calòrica, quan lloga aquest local d'assaig nou, no?, en els baixos, i després una història macro, que és el seguiment aquest que fem del personatge, si no recordo malament, de la doctora Martí, no?, de la Mònica López.
La Mònica López,
que,
sí, la doctora.
Que passa per diferents, doncs, conferències, debats, congressos, no?, i que són aquesta mena de... És un altre ambient, eh?, són les altes esferes, no?
Exacte.
Sí. I on ella es dedica a defensar que la crisi climàtica com a tal no existeix o no s'està explicant bé o no és ben bé com es diu, no?
Portant no és ben contrària... bé com ens ho ensenyen.
Exacte, portant la contrària als grups ecologistes Sí.
Realment la idea de l'obra és arribar a aquesta conclusió, no? Mm-hmm. De que potser ens estan enganyant una mica amb lo de... No? O que ens ho disfressen d'alguna manera a les seves conveniències de lo del canvi climàtic, no?
Mm-hmm.
Penso que l'obra ens vol dir això amb mm-hmm. poques paraules, eh?
Exacte. A mi em fa gràcia, sobretot, això, aquest contrast de la història més quotidiana amb una altra que representa que és més seriosa, no?, o més uns personatges més estirats, no?, que sembla que siguin dues històries que van com en paral·lel, en separat, però en realitat estem parlant del mateix, no?
El mateix.
Estem parlant del mateix tema.
Al final ens acostumem, tant amb lo del canvi climàtic com aquesta reunió de veïns o aquesta comunitat de veïns, també s'acostumen a viure amb unes condicions de que les parets els hi cauen, de que tot se'ls hi va... Saben que se'ls hi derrumbarà tot, com nosaltres ens van pintant de que el món doncs, farà un canvi molt fort, no? I doncs anem vivint, això és el que més o menys ens volen dir, anem vivint, doncs anar seguint el mateix, no? Exacte, ens conformem a tirar les escombraries en els llocs que ens diuen i poca cosa més, no? És això.
I la merda no marxa, no? La merda,
i la merda no marxa.
La merda ens consumeix i ens acabem submergits en la merda, no?
Exactament.
Pel fet de no solucionar els problemes. Sí, sí, sí.
És això mateix, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bé, aquesta proposta pels teatraires de Sabadell, pensem que pel mes de maig vindran al Teatre Principal d'aquí Sabadell, i jo recomanaria que no se la perdessin, perquè estic segura que gaudiran moltíssim, de veritat. Riuran, s'emocionaran i veuran un espectacle fantàstic.
Mm-hmm. Jo penso que és això que comentaves tu també, que la Calòrica han trobat una fórmula màgica a l'hora de crear els seus espectacles, que tenen un humor molt fresc, molt desenfadat, molt al natural, no? Mm-hmm. I que creen aquests personatges grotescos i exagerats, però que sembla que els coneguis, no? Que són personalitats que estan molt exagerades, però que et poden arribar a sonar d'alguna cosa, que podem reconèixer algú allà, en aquests personatges de la vida real, no? Perquè aquests tertulians, aquesta parella malavinguda, aquests veïns histèrics, vull dir, tots aquest capellà una mica ridiculitzat, no? Són gent que... O en altres muntatges també, recordo els ocells, no? Que també ridiculitzen tota una sèrie de sectors de la societat. I és això, i és rius perquè ho has mamat, no? Perquè ho has viscut.
Sí, 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 és així. El Fals Flí potser era més seriosa, però també ridiculitzava doncs, a aquesta gent que es queden sense feina, que després volen muntar empreses. O sigui, sempre busquen temes molt candents, diguéssim,
sí.
Però busquen la part còmica, però sí que ens sentim molt reflectits, perquè el que deies tu, la reunió de veïns és autèntica, eh? Aquella reunió de veïns que fan en el de què parlaven, és que penses, és ben bé les reunions de veïns que es fan, no? Generalment,
sí, sí.
Sempre surt el tòpic de la persona, sí, sí. De que passa una mica, de l'altra que té pressa, etc.
I és interessant que al final, i ara fem un petit spoiler pel ràdio oients, que al final confessen que és tot una fal·làcia, no? Que ells han inventat aquesta història, però tu te la creus, eh? Perquè podria passar a la realitat.
I tant, que pot passar a la realitat. I tant.
Sí, sí. A mi hi ha un altre missatge que m'agrada molt, que és que això, sobretot en l'escena del bar que comentaves, eh? Que, sí. Que hi ha poders fàctics, que hi ha poders econòmics que intenten comprar veus una mica dissidents, no? Intenten comprar els discursos una mica alternatius i absorbir la gent, aquesta gent que els hi porta una mica la contrària, no? La gent que en alguns temes es revoluciona els intenten portar cap a... Això també és molt... Trobo que també està col·locat per allà d'una manera subtil.
És molt interessant aquella conversa que tenen les dues dones.
Sí, 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 sí.
I és això que dius, sí, també és bastant real, eh? L'exigeren, però és bastant real d'aprofitar-se de la gent més popular, diguéssim, no? Per anar creant doncs, les idees que ells volen, d'alguna manera. Mm-hmm. Sí.
Doncs va, anem a per una altra i anem a parlar ara d'una proposta que s'està representant a la Biblioteca de Catalunya, que es titula Canto jo i la muntanya balla. Preciosa la música de la Judit Neddermann, eh? Realment. O sigui, jo et diria, Elvira, que és un dels millors muntatges que he vist en anys a Barcelona, eh?
És una
és
passada,
preciós.
De veritat. És una obra teatralitzada de la novel·la d'Irene Solà amb la dramaturgia de la Clàudia Sadó, que ja la coneixem amb altres muntatges, eh? La Clàudia Sadó és molt, molt sincera amb el que escriu o aquí, doncs, que ha fet la dramaturgia. I la doble direcció de Guillem Albà i Joan Arquer. Es fa a la nau del Teatre de la Biblioteca de Catalunya. Jo personalment havia llegit el llibre i he de dir que en principi al llegir-lo em costava, però quan hi vaig entrar en aquell llibre em va agradar molt. I no em podia imaginar com es podia representar un text tan abstracte, poètic i fantasmagòric on parlen els cabirols, els gossos, els morts, les dones d'aigua, les trompetes de la mort, amb constant consonància amb els humans. No m'ho podia imaginar. Com es podia representar tot això amb 5 actors, sense cap filmació, sense cap recurs tecnològic, sense cap sofisticació que podien alterar la màgica imatge d'aquest món rural i de muntanya que passa a prop de Campodon i que també descriu l'autora del llibre. I ho van aconseguir. Han aconseguit crear aquesta màgia, aquest equilibri entre humans i éssers imaginaris, aquesta sintonia amb la natura, la música, que em deies tu, Marcel, la bellesa i també la crueltat i banalitat de la gent. Els directors s'han aparellat amb la imaginació i el pensament de l'escriptora i han presentat una obra plena de matisos, d'inventiva i de fantasia. Aquest canto jo es converteix en un cant als recursos teatrals que són inesgotables.
I tant.
Un cant a la creativitat, un cant a l'enginy, un cant a la barreja de les arts. Teatre, música, titelles, elements inimaginables d'escenografia, moviments que recorden de circ, diguéssim, tot s'hi reflecteix discretament aquest preciós muntatge. Totes les actuacions són sorprenents, des de les parlades en prosa, les més poètiques, les cantades, les interpretacions d'instruments variats, fins i tot uns lladrucs de gos autèntics, diguéssim, que fan les delícies, de veritat. Les actrius i els actors, l'Anna Sarun, la Laura Humbert, la Caterina Tugores, el Diego Lorca, l'Iredeu Tranis i la Maia Miranda a la guitarra, són tots tan generosos amb les seves interpretacions que enamoren. Destacar també el gran exercici que han fet tots en la fonètica, ja que els personatges més de poble parlen amb un vocalisme més tancat, canviant quan les mateixes actrius i actors interpreten altres personatges més de ciutat o més de prop del nostre temps.
Mm-hmm.
El text és fidel a la novel·la, i t'ho dic perquè ja t'he dit que l'havia llegit, eh? Jo diria que és fidel paraula per paraula. Alguns fragments i capítols no hi surten, eh? Però els que s'escenifiquen són com si els estiguessin llegint directament del llibre. I el que deies, la música composta per Judith Nederman l'interpreten els mateixos actors i actrius. Una guitarra, un violoncel, un tambor, una música que sona suau o forta i ens transporta a temps i passats i a paisatges imaginaris d'un poble o d'una casa rodejada de muntanyes. I tot conservant la personalitat de qui els ha acollit, la Biblioteca de Catalunya i la Perla 29. Perquè a terra, hi ha terra, com sempre, a la Perla 29, però és terra de muntanya. Els arbres penjats semblen les cortines que fan servir en molts muntatges de l'Oriol Brogi. I la il·luminació és espectacular, com sempre en aquesta sala. I l'espai sonor dignifica tota la representació. I la fusta. La fusta és la protagonista de l'espectacle. La fusta d'aquests arbres que cobreixen i embolcallen la muntanya també vesteix i folra la fantasia de l'espai escènic. No vull entrar en detalls, Marcel? No vull desvetllar res, ni d'interpretació ni d'escenografia. Ja penso que he dit prou. Però vull que qui pugui, qui vagi i es sorprengui, com em vaig sorprendre jo, i segurament has dit tu també. I seria un regal si s'emocionessin com em vaig emocionar jo.
Sí, sí, i amb coses molt, molt petites, no? Amb detallets molt petits, amb coses molt sensitives, com pot ser això, una marioneta feta d'articulada, no?, de fusta, o
sí.
una sonoritat especial, o una llum, o una frase, o un silencis, fins i tot, perquè també hi ha molts silencis en aquesta obra.
També hi ha molts silencis.
Vull dir que amb coses molt petites t'emocionen molt, i és la màgia del teatre, és que em sento ser tan així, però és l'artifici aquest que tu estàs veient una cosa que s'ha planificat, és un muntatge, però t'estàs emocionant, no? Hi ha una qualitat sensitiva, trobo, molt important, a part del tema interpretatiu i de la dramatúrgia, diguem-ne, de la història que s'està explicant.
Sí.
Penso que hi ha detallets d'aquests de colors, de sonoritat, de silencis, d'una llum per aquí, una llum per allà, els materials amb els que estan fets les coses, amb la fusta, la corda fregada, tot. Crea com un embolcall. Sí.
El Joan Arquer i el Guillem Albà. A veure, el Joan Arquer és un pallasso i director de RUM i CIA, que ha fet diverses obres, i algunes les ha dirigit ell, d'altres les ha dirigit el Martí Torres, I ha fet diversos espectacles. També està vinculat des del començament amb la Perla 29, o sigui que ja tenen una sintonia amb els de la Perla 29. Jo recordo que va dirigir Quiet, la novel·la de Màrius Serra, la novel·la Quiet de Màrius Serra, la vaig veure en el Teatre Lliure, i també encara hi ha algú en el bosc en el TNC. I totes les obres tenen aquest sentit, aquesta sensibilitat, saps?
Sí, sí.
I el Guillem Albà, que també és un clou, ha fet moltíssims muntatges, tant de circ com a teatre, també ha dirigit espectacles de circ, dansa i teatre, com Calma, Trau, Pluja, amb la Clara Peia, que aviat vindrà a Sabadell, la Clara Peia, i ha actuat arreu del món, a Espanya, França, Romania, la Xina, bé, a Perú, ha actuat per tot arreu. I és un reconegut clown i que té també aquesta imaginació, no? De que a vegades els pallassos estan com... no els valorem i necessiten aquesta gràcia, aquesta imaginació de traure la gent, d'emocionar fent riure a vegades,
Bueno, i la capacitat que tenen, tant un com l'altre director, penso jo, de fer riure i plorar i transitar d'una cosa a l'altra que ni te n'adones, no? D'una escena a l'altra. És brutal, és brutal.
És brutal, sí. I, bueno, parlem també de la dramaturga, la Clàudia Sedó, que ja ens va meravellar amb una gossa en un descampat, que li van donar moltíssims premis, butaca, el premi de la crítica. Bé, amb aquesta producció va guanyar moltíssims premis, però també havia fet altres propostes, com Tortugues, o DNI, un text també guanyador, en el Torneig de Dramatúrgia de Catalunya. O sigui que és una dramaturga que ha sabut molt bé agafar l'estil de l'Irene Solà, que aquesta l'Irene Solà és una joveníssima poeta, narradora i artista, que aquest llibre ha estat premiat, bueno, a la Unió Europea, molts premis ha tingut el Premi Nobel, ha tingut infinitat de premis. I la gràcia és això, que han sabut plasmar el llibre tal com és.
Sí.
Tant en dramatúrgia com en direcció, com en tots els recursos, de veritat.
Doncs vinga, Elvira, anem a per la tercera i última obra, que l'haurem de comentar una mica més ràpid.
La comentarem més ràpid.
Molt bé. Anem ara, tot seguit, amb La nit de la iguana, a la Sala Gran del TNC.
No em parlis així.
No em compliquis la vida, per l'amor de Déu, Charlotte. De veritat, no em compliquis la vida.
Però per què has canviat d'aquesta manera?
És que aconseguiràs que em fotin fora de Blake Tour, Charlotte.
No, la Judy ho aconseguirà, jo no.
Per què em vas dedicar la cançó I Love You Truly?
Perquè t'estimo, Clary, perquè t'estimo amb tot el cor.
Preciosa, preciosa, reina, preciosa, tu no ho saps que una noia amb la teva naturalesa inestable no pot fer res pitjor que embolicar-se sentimentalment amb una altra...
Doncs és una gran peça, és un text molt bo de Tennessee Williams que la podeu veure a la Sala Gran del Tennessee, amb un gran muntatge, a més, amb una posada en escena espectacular.
Un gran muntatge dirigit per Carlota Sobirós i interpretada pels seus principals papers per Nora Navas, Marcia Cisteró, el Joan Carreras i el Lluís Soler, amb els més importants. Una obra preciosa, tal com deies, Marcel, un gran text del famós novel·lista i dramaturg nord-americà, que, com amb la seva majoria d'obres que ha escrit, descriu vides de persones fracassades, desesperades i insatisfetes, però amb ganes de tirar endavant. En aquest cas, els tres personatges principals i també els secundaris estan agafats a les seves vides, igual que la iguana, per això surt el títol La iguana, que la lliguen perquè no es pugui escapar. La tempesta, també surt la tempesta, els assetja, però sempre veuran sortir el sol i buscaran noves formes d'encarar les seves vides. Segurament es refugiaran amb recursos banals, però gaudiran de la poesia, de la naturalesa i dels plaers com el sexe o la beguda, Així doncs, és un relat ple d'amor i la bellesa i la llibertat per la vida. L'obra també analitza la globalització del món i la dèria de viatjar sense voler aprofundir en les cultures autòctones. Això ens passa molt sovint, anem de viatge i veiem el de sobre però no ho veiem tal com viuen, I aquí ho plasma, molt bé. I a més, fa un anàlisi contundent i extraordinari que a mi em va agradar moltíssim sobre l'existència de Déu. Dies abans de veure la proposta del TNC, jo havia llegit el llibre, havia llegit aquest llibre i em va encantar. També havia vist la pel·lícula fa molts anys, quan era adolescent, i sempre l'he recordada com una pel·li que em va impressionar per les grans interpretacions de l'Ava Gardner, la Deborah Kerr i el Richard Burton. Potser, per aquest record mític, els personatges de la versió del TNC en general no els vaig trobar fluixos, vaig trobar que tenien poca força. Sobre les actuacions, parlem una mica. Al meu entendre, a la Nora Navas li falta sensualitat i picardia. La Marcia Cisteró, que personalment és una de les actrius que sempre m'ha agradat per la seva clara dicció, la veu, la facilitat que té d'adaptar-se en qualsevol paper, en aquesta proposta la vaig trobar una mica massa mística.
Sí.
He de reconèixer que té moments esplèndids, eh? Però en alguns moments li falta una mica de mala intenció. I pel que fa al Joan Carreras, penso que no és la millor interpretació que li he vist. És un paper molt difícil i que en alguns monòlegs deixa arrossegar una mica pel dramatisme i la seva actuació queda com, diguéssim, sobreactuada, al meu entendre, eh?
Sí.
Si parlem dels actors secundaris, a excepció del Lluís Soler, que va semblar extraordinari, tots els altres els vaig trobar molt i molt fluixos. Tant la Paula Jornet com el Pau Berrondo, actors força coneguts, que sembla que els hi hagin donat el paper perquè estiguessin treballant aquest temps que escassegen les feines. I la resta la vaig trobar completament nul·la, Marcel. Jo no sé tu què penses, però la vaig trobar així.
Sí.
Crec que el problema radica que és una obra que en principi durava 3 hores i que l'han hagut d'escurçar a 2 hores i representar-la sense interrupció, ja que les noves mesures sanitàries no permeten fer entreactes ni allargar excessivament la funció. Per aquest motiu, la presència del grup de turistes alemanys, que si no recordo malament, a la pel·lícula no hi sortien, queda poc entenedora i sembla superficial, quan en realitat el que volia fer notar l'autor era la frivolitat que un grup d'alemanys que estan de vacances miren els horrors que estan passant del seu país i Europa en general i es limiten simplement a escoltar la ràdio i cantar himnes i a banalitzar els greus successos, ja que l'obra està ambientada als anys 40 en plena efervescència nazi. I si parlem de l'escenografia, sí, com deies, és espectacular, tot i que pel que havia llegit no esperava més. Són 2 pisos on totes les accions principals passen al primer pis, la qual cosa dificulta veure per complet tota l'escena. Principalment els espectadors primeres files, com era el meu cas. Jo sempre miro d'anar a primera fila i la veritat que la part més endarrere de l'escena no la veia. També trobo una exageració innecessària a tanta vegetació i sobretot em va sobrar els sorolls persistents i selvàtics. També em van sobrar bona part de la música en directe, algunes vegades operística i d'altres massa moderna que no lliguen gens en un ambient de la costa mexicana i menys als anys 40. Però així i tot penso que és una obra que s'ha de veure, eh? Pel test, meravellós, i per veure l'escenari 10 actors, cosa que ara es queixa bastant perquè es fan obres amb menys actors, i l'alegria, i el color, i tot. No sé què en penses tu, Marcel.
Sí, sí, penso que tant amb el tema interpretatiu com el tema escenogràfic em sembla que coincidim bastant, Elvira.
Sí.
Sí, sí. Doncs escolta'm, seguirem comentant més obres perquè en tenim més a la llista. Ara ja comença a omplir-se la llista d'obres que volem comentar.
Esperem que ho puguem fer, eh?
Sí, home, sí. Seguim amb altres produccions de Barcelona al proper programa. Gràcies, Elvira, per aquests 3 comentaris que ens has pogut fer avui. I us animem, els radioients, a anar-hi, a gaudir d'aquestes 3 propostes, ara que es pot, i seguim al proper programa. Fins
aquesta
aviat.
Última que hem parlat, Marcel, s'acaba diumenge, el dia 18 de març, o sigui que qui vagi. I la de la Calòrica, ja he dit, a Sabadell, perquè ja no hi ha entrades, i el Canto Jo, l'Anna Llargada, fan dies de segon, 2 sessions al mateix dia, l'han allargada fins al maig. Correu que fan entrades primordinar.
S'escapen, sí, sí, sí. S'acaben, s'acaben, i tant, i tant. Doncs gràcies, sí. Elvira. Bon vespre.
A vosaltres.
Ràdio Galàxia 2.0, la tertúlia més controvertida, per exemple, que el rosco del Pablo de Passapalabra, quan es queda a només una lletra del bote. De què estem pendents aquestes setmanes? Doncs principalment del president o presidenta que ha de ser investit o investida a Catalunya i de quin govern de la Generalitat ens quedarà. Junts i Esquerra es neguen a entendre's, les negociacions es compliquen molt, no troben la manera de posar-se d'acord.
Bueno, ja veig que aquest nou govern també durarà 4 dies. Ràpido, ràpido! perdido. Lo estamos perdiendo, doctor. Lo perdemos. Oh, inyéctenle una dosis de uturremafe. Rápido, rápido. Venga, venga, venga. Lo estamos perdiendo. Perdemos al gobierno catalano. Dios. No. Era un tan joven.
Però sí que hi ha una presidència que ha estat escollida, la del Parlament de Catalunya. Laura Borràs.
Oi, la Laura. Ai, la Laura, el dia que es van fer allà dalt de la tribuna aquella per fer-se les fotos institucionals, la gent no sabia si era ella o una geganta de les festes majors. Ai, cuida Sanchís, Vicent Sanchís, que no la deixa parlar a les entrevistes. Xerra massa, aquell home.
El que está hablando demasiado es Luis Bárcenas, el tesorero, ni más ni menos, dejando titulares escandalosos que nadie hubiese sospechado nunca, como por ejemplo, que Javi Are es Javier Arenas, que Espe A. Punto es Esperanza Aguirre, que José Mari es José María Aznar, y que M. Rajoy es... Sí, Mariano Rajoy, es que aún no me lo creo.
Ostres, en un curset de criptologia l'haguessin suspès i hagués hagut de repetir.
Comencem parlant de Joe Biden, el flamant president dels Estats Units d'Amèrica, que després de l'assalt al Capitoli per part de diversos grups d'ultradreta violents i trumpistes atiats per Trump, finalment el dia 20 de gener va aconseguir ser investit i començar ja com a president. Tot i així, aquests grupuscles extremistes una mica sectaris segueixen allà i hi ha por que puguin tornar a organitzar-se per un nou atac violent a les institucions.
Mare meva, quin desastre.
Se están equivocando de estrategia los seguidores de Donald Trump. Lo que tienen que hacer es judicializarlo todo. Sí, meter a los suyos en los tribunales, en la administración, y sabotear a Biden desde dentro del sistema, como hacemos en España. ¿No nos gusta el presidente? ¿O no nos gusta algo que hace el gobierno? Pues lo quitamos en la cárcel y ya está, y sin violencia física ni nada, una sentencia judicial y a tomar por saco. Venga, siguiente, ¿quién va ahora? ¿Pere Aragonés? Pero si ese pequeñito ese parece que lo hayan sacado de dentro de Oriol Junqueras, como si fueran muñecas rusas. Bueno, vale, supongo que después de muchos presidentes indepes llegarán a la Generalitat, pues, Danny DeVito o el enano de Juego de Tronos.
Es va fer un acte, com és tradició, amb Lady Gaga, Jennifer López i una gala online amb la intervenció de molts altres artistes de fama internacional.
És molt americà, això. Ho podríem importar aquí, a Catalunya. I quan investissin algú, si és que algun dia ho aconseguim, fem una festa. Perquè, clar, últimament mai hi ha president. Seria tota una novetat. No hi hauria ni la Lady Gaga ni la J-Lo. Però és igual, tindrem algú més d'aquí. Més del nostre caixer. La Marina Rossell, la Maria del Mar Bonet...
Es va fer viral amb Bernie Sanders per anar vestit de carrer bàsic amb unes manoples de llana fetes a mà. També es van fer virals les imatges de les caixes de mudances amb les pertinences de Trump que abandonaven la Casa Blanca. Biden ha redecorat el despatx oval i ja ha signat, atenció, 17 carpetes de coses que havia promès engegar o aturar de seguida que comencés el seu mandat.
Collons, 17 decrets el primer dia? Això ja és més del que ha fet el darrer govern català en tota la legislatura sencera.
Bernie Sanders, no sé per què el critiqueu tant, que d'ells que vam patir el confinament domiciliari, que ja no hem tornat a vestir bé ningú mai més, que anem amb xandall tot el dia, hosti. Vaig a treballar a un congrés, a una reunió important, i sembla que vagis a buscar el pau a tirar la basura, Ai, però sí, en Bernie molt malament, sí. A punt de ser candidat demòcrata i es presenta a la investidura com si fos un avi que dona menjar als coloms. Ai, no es pot anar a una conferència amb sudadera i pantalons cagats, home, que sembla que vagis a les colònies amb l'esplai.
Ostres, i les caixes de mudances? Un altre sector que s'ha fet d'or, el de les mudances. Sí, senyor. Donald Trump cap a Florida i Seta cap a Madrid. Illa cap a Catalunya. Iglesias cap a la Comunitat de Madrid. I els youtubers cap a Andorra. Mudantes Pepe és un negoci a l'alça. Ja ha sortit en borsa i podreu comprar accions. Vinga, a fer trasllats d'objectes i de pertinences. Amunt i avall.
A la Casa Blanca no hi ha quedat res de Trump. Està tot desinfectat. I diuen que Angela Dubrovolski ha aprofitat per saltar les tanques i mancar unes quantes coses.
Però què dius ara? Que t'empanolles, Manu? L'Àngela té altres interessos. Ara intenta sortir aquell programa de supervivientes amb els famosos, el seu avant. Que es preparin! Per què començaran a enverinar tots els altres concursants amb injeccions de novichok? Allò que li van punxar al rus aquell.
Ah, sí, sí, el opositor ruso, l'Alexei Navalny, sí. Que lo han encarcelado solamente porque acusa a Putin de ser un ladrón estafador y corrupto y por no compartir su forma de hacer política. Hay que ver. Por suerte, esto de encarcelar a disidentes solo pasa en Rusia y sitios así. ¡Aquí en España! Esto sería impensable. Como diría Rajoy, no hay nada de eso. Salvo alguna cosa.
Els tribunals europeus diuen que el Navalny és innocent. I a sobre el tenen allà, empresonat, en ple judici farsa, pobre nano, per les seves crítiques a Putin.
Ya, ya, ¿y desde cuándo se hace caso a los tribunales europeos? Que son como el confinamiento comarcal. La gente se lo pasa por el forro de los cojones.
Habláis de Novichok, pero lo que es veneno de verdad es la vacuna. La vacuna de AstraZeneca, que es una mierda. Nos están convirtiendo en cobayas, como dijo Victoria Abril. Cobayas. Se me queda fiebre, dolor de cabeza, calores, malestar general...
Pues mira, és el que sento jo quan veig que els polítics i els militars passen per davant de la gent de més risc pel seu càrrec. O les infantes Cristina i Helena, que també les han vacunat. Ai, coita, m'han punxat. Així com qui no vol la cosa. Mare meva, que hi ha més gent punxada a les altes esferes que l'antiga zona hermètica de Sabadell.
Ai, sí! Quants maleantes que hi havia en aquella zona, ho recordeu? Quanta gent que no s'aguantava dreta! I ara ja no hi són. I què fan ara tots aquests, els caps de setmana? Doncs estan tots fent fúting al riu Ripoll o pujant a la mola per purgar tots els seus pecats i destilar l'alcohol en sang. Ai, que fins ara bufaven un etilòmetre i la puntuació era tan alta que els Mossos els hi regalaven un peluche gegant.
Sort que ara tornen a obrir els bars. Més hores, perquè nosaltres som una societat mediterrània. De cal mandrós, de cal arreplegat. Fem vida de bars, fem vida als bars. Quan no hi havia bars, la gent deambulava pels carrers, esma perduts. És que no sabien on anar, us en recordeu? Semblaven sense sostre, O potser ho eren, tal com està l'economia ara, vés a saber. Caminant sense una direcció clara, la gent estava com perduda, com en el programa Nexes de TV3.
Nexes, el programa de cotilleos emmascarat com si fos un programa d'entrevistes. Vinga, tenim molta feina. Hem d'entrevistar 50 persones del RUSC. Primera pregunta, qui creu que l'exalcalde Sustos entrarà a la presó? Qui pensi que sí, cap a la Mònica. Qui pensi que no, ja pot anar cap al Club de la Comèdia a explicar acudits, que és el plató d'aquí al costat. Ja, temps! Següent pregunta, vinga, no hi ha temps. Qui opina que amb el pressupost de PCRs d'aquest programa es podria pagar el lloguer d'un o varis mesos? Temps! No, perdoneu. Una darrera pregunta, sisplau, atenció. Atenció, per favor. Diu així, qui encara creu fermament en el projecte de Ciutadans, qui sí que es posi a les caselles taronges i qui no que pugi en aquests bots salvavides i que posin rumb a Vox o al PP i a prendre pel cul bicicleta.
Sí, pel cul. Ara el govern xino diu que els testos d'antígens te'ls poden fer pel detrás. Oh, quin gustillo. Quan treuen aquell pal tan llarg, a part de cacona, també t'extreuen les idees.
Iuix, quin fàstic. A mi em van fer la prova l'altre dia també perquè vaig estar en contacte amb un positiu. La Trini Vendrell, de la companyia Xinoxano, que ara estan fent la gira aquella dels peti qui peti pels més menuts. I mira que li tinc dit que sempre li surt Trini. Sempre et surt el nas per la mascareta, perquè és que el té immens, que podrien donar de baixa tota la unitat canina de la policia municipal i posar-la amb ella. Ai, amb aquell dany nàpia, però bé, és igual. Total, que em vaig fer la prova. T'incerten el pal aquell pel nas, però és que a sobre de fer-te mal, et burxen, saps? Et burxen amb el pal com si remenessin el cafè. Doncs imagina't si ho fan pel cul, et queda el pompis com la bandera de Japó.
Parlant de concerts i gires, no ens has preparat cap cançó avui, Robert?
Oh sí, ja no me'n recordava. Sí, efectivament us he preparat un tema meu original, de Robert Vall, sobre una notícia actual també, sobre el cas Mercuri, sobre l'exalcalde Sustos. Endavant.
Són 14 anys a l'alcaldia.
Els Corleone es queden curts, tots els amics i famílies van arribant al consistori. Per cobrar sous i comissions, heus aquí el cas es matxa i un bon grapat d'empreses més que poquin any van aconseguir concursos públics i favors. Ai, però qui no canta ni la Mirna? Oh, benvinguts, germans tiets, que aquí el govern robem un munt. Si l'Al Capone ens hagués vist per un forat, hagués flipat. Algunes opos amanyades i un munt d'amics fent d'assessors, els més fidels que tinguin càrrecs i molts projectes fantasma. Que estan pagats i inaugurats, farem complexos faraònics, ens farem fotos amb tothom, actes molt grans per treure pit, amb molts aplausos i discursos. Amb ballaruca i estil sustós, heus aquí les influències i un entramat de corrupció, errors en l'adjudicació, malversació, falsificació. Prevaricació i més coses acabades en sió. El consistori de residus, la federació i l'empresariat i els regidors del PP local, i hi ha un pupurri d'implicats. Tot qui es qui va ficar-hi mà.
Bueno, ja està, ja s'ha acabat. És que el piano l'estic tocant jo, que sembla un midi però no ho és. Que no ens enganyen.
Passem de notícia perquè tot això ha estat bastant pèssim. I parlem ara d'Esquerra Verda, aquest partit que tot just acaba de néixer i que és en realitat una refundació de l'antiga Iniciativa per Catalunya Verds, que ja fa anys que va integrar-se dins del moviment polític de Podemos, Podem, i on també han anat a parar altres corrents progressistes d'esquerres i ecologistes com Catalunya en Comú, Esquerra Unida i Alternativa, etc.
Així que Esquerra Verda, La refundada Iniciativa Verds que estava a punt d'anar a la quiebra, a la ruïna total. Em sembla haver-ho llegit en algun digital, sí. A la portada baix de tot, concretament, el de coses que no importen a quasi ningú. Ai, si em fa danys d'aquest partit, mare meva, qui encara recordi Joan Herrera, Dolors Camats, Joan Saura o Imma Maiol, és un puto boomer gairebé per enterrar. Que es palpi i que comprovi que no és un fantasma errant i viu sense saber-ho, A l'estil sexo sentido.
O com la Yuso, dient que no és fatxa, però després li agrada que li diguin, digue'm coses guarres, digue'm coses fortes i lletjotes, baby. Sí, digue'm franquista, digue'm rància, neonazi, totalitària, tirana, bruixa absolutista.
Es veu que la Iusa se sent tan bé quan li diuen totes aquestes paraulotes que Vox ja no sap com col·locar-se més a la dreta que ella. Els eclipsa tots, ja sol passar. Quan estàs cara al sol. A veure qui s'emporta el vot fatxilla de la Comunitat de Madrid. A veure qui aixeca més el braç. Que vagin amb cuidado perquè no són clics de Playmobil. Es podrien dislocar.
Soc Carles Porta. Els governs PP Ciutadans estan caient com a mosques. Aquest homicidi múltiple va començar a la regió de Múrcia. Ciutadans governa, però negocia una moció de censura amb els socialistes. El crim està perfectament planificat, però hi haurà un imprevist. Tres trànsfugues salten al PP d'un dia per l'altre, a canvi de diners i d'algunes conselleries. El partit taronja es queda en pilota picada, i no, no és una nova campanya d'Albert Rivera.
Bona nit, Carles Porta. Com que efectivament hi ha molt rebombori a Ciutadans, connectem amb la seva seu, on hi tenim el nostre enviat especial, Alfred Garrigosa.
Bon vespre, Pitxo. La veritat és que això és com el Titanic. Van a la deriva, el partit s'enfonsa. Aquí ja parlen que tot plegat huele a leche. A leche electoral, està clar. Ciutadans ja ha patit diverses patacades electorals que han dut el partit taronja d'arrimades. Una crisi sense precedents que pot ser mortal, com deia el Carles Porta del Crims. La intenció de vot ha patit, segons les enquestes, una caiguda brutal, més dramàtica que la caiguda de Joe Biden pujant les escales de l'Air Force One.
És que va tupé, aquest home va tupé, no s'aguanta.
Què més està passant per aquí a la seu ara mateix, Alfred?
Toni Cantó deixa el partit i el seu càrrec de diputat de la Comunitat Valenciana, deixa l'alta política i torna a fer d'actor, a fer teatre, si és que hi ha alguna diferència entre una cosa i l'altra. Jean Castel, coordinador de Ciutadans de Girona, també abandona el barco. Aquí a la seu s'ha obert una gran esquerna, de fet, ara mateix s'està obrint aquesta esquerna, que ha partit el terreny i l'edifici, atenció, per la meitat. A una banda hi ha els faixilles neoliberals purament de dretes i casposos, i a l'altra els faixilles neoliberals purament de dretes i casposos que volen aparentar no ser-ho. El partit està dividit, és a dir, el sector pepero i el sector més progre, podríem dir, tot i que barrejar progre i Ciutadans és com dir que Sabadell serà capital de la cultura catalana 2024 i dir-ho en castellà. No quadra, no encaixa.
Hi ha algú ara mateix aquí, Alfred, que estigui aguantant aquesta gran esquerda perquè no es faci més gran?
Algú ben bé, no. De fet, hi ha el gosset Lucas, que té dues potes a cada banda del precipici i intenta que el partit no s'esqueixi encara més per la meitat. El Maure està més sol que Quim Torra confinat a la casa dels canonges.
Ciutadans s'està morint. Està agonitzant. Es viuen uns moments molt crítics. Fuga de militants i de càrrecs electes han desaparegut misteriosament. S'esfumen del panorama polític. On són? On han anat?
Oh, ja et dono jo la resposta. El PP i a Vox. Ara mateix l'única manera que parin d'escapar-se Ciutadaners de la seu és que els confinin a tots obligatòriament per un brot de Covid.
Ara parlàvem de Múrcia, on finalment no prosperarà la moció de censura a l'Assemblea Regional. Hi ha hagut el mateix rebombori també a diversos ajuntaments murcians. Però, si us plau, parlem ara de la Comunitat de Madrid, on, com ja sabeu, també ha arribat aquesta ona expansiva destructiva.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de la Ravies y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Aquest que canta havia treballat també a l'Institut del Teatre, oi?
Ah, no, no havia treballat allà, però segur que no hagués desentonat.
Buenas noches, señores diputados, señoras diputadas, presidenta del Congreso Meritxell Batet. Lo que está pasando en la Comunidad de Madrid es, sin duda alguna, sin duda, estupendo. ¿Por qué no decirlo? Gracias. Un agradecimiento sincero a Isabel Díaz Ayuso, que me ha quitado de encima, por fin, al señor del moño. Sí, al vicepresidente. A uno de los 7 u 8 que tiene mi gobierno chupiguay de izquierdas.
Doncs, Pedro, hola, sóc Marta Farnés, alcaldessa. Ja sabem qui podria substituir al Pablo Iglesias. Tinc la persona ideal, que sembla d'esquerres, que no abandona mai un càrrec i que s'adapta a qualsevol color polític segons les circumstàncies. Et sona una tal Marisol?
Escolta'm una cosa, Sánchez, a veure, el gabilondo aquest que heu posat a la Comunitat de Madrid, qui és aquest, Aquest és un muermo, tots els candidats són un muermo, és un soso, no té sang a les venes, és com una mena de barreja entre Andreu Mascolell, Vicente del Bosque i un personatge molt xungo de José Mota.
A veure, un moment, posem-nos en situació, tertulians, Ayuso veu la situació de Múrcia, creu que passarà el mateix a l'Assemblea Madrilenya, creu que Ciutadans està parlant amb el PSOE de Madrid, negociant una moció de censura també, i s'afanya a convocar eleccions abans que es materialitzi la traïció la suposada traïció dels seus propis socis de govern.
Espera, Pitxo! Espera, per què no expliquem això com si fos una telenovela? Sí, d'aquestes de televisió espanyola, que els decorats són de cartró pedra, que sempre hi ha un cura simpàtic, un Pepe del bar Pepe que sempre neteja copes, una vídua dolenta i una parella que fan de jovenets del poble però que passen de la trentena, i amb noms estranys de l'any de la Maria Castanya. La tinc preparada, no cal esperar més.
Pactar es para siempre.
Madrid, Madrid, Madrid. Un pedazo de la España en que nací.
Venga, ciudadanita. Vente conmigo, ciudadanita. Formaremos una familia. No, digo, formaremos un gobierno. ¡Oh, Dios mío! ¡No podemos vernos más, socialista! ¡No puedo traicionar a la Peperucha! ¡La Peperucha es una bruja, es cierto, pero es mi pareja, me acogió en el gobierno, no, no puedo irme, no puedo traicionarla, no puedo abandonarla. ¡Oh, oh, cuidado! ¡Nos espían! ¡Escóndete, socialista! ¡Escóndete!
¿Quién anda por ahí? ¡Oh, eres tú, ciudadanita! ¿Es que no estás bien conmigo, que siempre que puedes te escapas?
Sí, claro, estoy bien, estoy perfectamente...
Pues no lo parece. ¿Se puede saber qué son estos papeles que he encontrado sobre una moción de censura?
Pues no son míos. No son míos. Son de Rejón. O de los Podemitos. Seguro, no son míos.
Tenemos que separarnos, ciudadanita. Lo nuestro ha acabado. Pensaba que funcionaría así, pero somos distintos. Tú eres falsilla y yo soy falsa, sin el diminutivo. Te quitaré todas las consejerías, ciudadanita. Sí, y convocaré elecciones.
¡No! ¡Te lo pido, por favor, Peperucha! ¡No me rechaces! ¡No me rechaces! Es solo una crisis de pareja.
No solo eso, ciudadanita. Hay alguien más.
¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién te ama más que yo, Peperucha?
He conocido a alguien, he conocido a Boxana.
¿Boxana? Pero si todo el pueblo la odia. Y además, sois parientes. ¡Oh, herejía! Venís de la misma familia de...
No lo digas, no lo digas, si no quieres que te encierren. ¿Sabes? Me da igual, voy a pactar con ella y a blanquearla bien todo lo que pueda. Y tú te quedarás en la calle y no te querrán ni en Tabarnia.
Gràcies, Cid, per la dramatització. Pactar en tiempos revueltos.
Hola, bones. Ja tornem a seguir. El planta baixa. Què tal? Maiol, Canalies. Les mocions de Mas Madrid i dels socialistes s'han presentat abans de la convocatòria d'eleccions, però la justícia madrilenya li pela tot, com sempre, les ha tombat i, per tant, eleccions el 4 de maig. Hi ha una Ayuso que diu que Espanya li diu una, que no tindria problemes per pactar amb Vox i que o guanya o hi haurà un dalt a baix. Socialismo, comunismo o libertat. Jo hauria triat un altre lema de campanya, potser menys polèmic, però igual d'eficaç. Estimem els fatxes. Endavant amb la meva proposta.
Estimem els fatxes, si cal hi pactarem. El feixisme és xatxi, els fundrem al govern. Estimem els fatxes, ho direm ben clar i ben alt. Banderes amb pollastres, armes i vin parental.
Això serà un plebiscit televisiu a Ayuso Iglesias. Això sempre i quan Iglesias aconsegueixi col·locar-se com a líder de les esquerres, indiscutible. Perquè, és clar, ara té molt pocs diputats. Mas Madrid li triplica. I pretén posar-se al capdavant, el molt llest.
Us presento... el candidat Showman. Et sents com en Freixa, en Carrizosa o l'Albiach perquè no t'ha votat gairebé ni Cristo i ningú et té en compte? Seus tan enrere de la cambra que has de mirar qui parla al faristol amb uns binocles, com a les entrades del teatre més barates i amb visibilitat reduïda. Doncs no pateixis, novita, perquè tinc la solució per animar l'electorat i enfortir el partit. Però compte, el candidat Showman caldrà que es fusioni amb algú més per no quedar en tercera o quarta posició. En qualsevol cas, segur que alguna altra comunitat també s'animen a fer eleccions, a Castella i Lleó, per exemple.
Oh, sí, a Castella i Lleó també, eh? Ostres, això sí que és un virus que s'escampa, mare de Déu.
I un moment, com pot ser que jo sigui un expert en cinema i encara no haguem parlat dels Premis Gaudí? Els premis del cinema català que han sigut aquesta setmana!
Està bé, doncs parlem-ne. Què tens a dir, Cid?
Doncs mira, Pitxu, primer de tot, vull dir que hi ha molt poca producció i que el cinema està passant per uns moments molt durs. I aquest 2020 ha sigut una bona merda. Així que el que he fet per promocionar el cinema català és inventar-me noves categories de premis i noves pel·lícules. Així sembla que tinguem una indústria molt més potent.
Però això pot arribar a ser una mica cutre, Cid.
Escolta, que la Rosalía també s'ha inventat un snack que sembla les pardenyes i ningú diu res. Deixeu-me que faci volar una mica la imaginació, collons. Benvinguts i benvingudes a la gran gala d'entrega de premis del cinema català. Sense més dilacions, comencem la nit tot seguit, repassant els principals nominats. Nominats al premi a la millor falsedat. Els nominats són Salvador Illa per A l'estiu tindrem immunitat de rebaño, Alba Vergés per A l'estiu estarem al 30 o 40% de vacunats i Pedro Sánchez per Somos el gobierno más progresista de la historia de España. I el guanyador és... ¡Vamos a convocar la mesa de diálogo por Gobierno Español! Seguim amb el Gaudí, el millor candidat revelació ingenu. Els nominats són Pablo Iglesias per Vull liderar l'esquerra madrilenya amb només 4 diputats. Salvador Illa per Em vull presentar la investidura. I Laura Borràs per Treballarem units per defensar la llibertat d'expressió al Parlament i no ens barallarem gens. Aquest premi queda desert, per inconscients. Anem amb una altra categoria. Premi al millor curtmetratge, a la pel·lícula de durada més curta. Els candidats són... Morals del rei al parc de les Tres Xemeneies. Immunitat parlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí. I els containers del Passeig de Gràcia, una nit de mani. Oh, vaja, i m'arriba, perdoneu, un premi honorífic. Premi als millors efectes secundaris per... AstraZeneca!
Bé, doncs, tertulians i tertulianes, em temo molt que ho hem de deixar aquí, però seguim amb més temes, amb més actualitat, amb més notícies, a la propera edició de Ràdio Galàxia 2.0. Fins aviat! Acabem amb un altaló d'avui. Us informem, per cert, que Mr. Han Solo, la pel·lícula documental d'Héctor Romance de la que parlàvem avui, s'estrena el divendres als cinemes Renoir Florida Blanca de Barcelona a les 8:10 i serà durant una setmana. També es podrà veure al cinema Renoir Princesa de Madrid. No us la perdeu. Ara sí, ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Podeu reescoltar els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Seguiu-nos a les xarxes Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent amb més continguts sobre l'activitat teatral.